Bon dia a tots i a totes en una entrevista més i avui que és el Dia Mundial de l'Obesitat, avui 4 de març de 2024, tenim en Nadros en directe al nostre nutricionista de la casa, a Cristian Fernández. Bon dia.
Bon dia, Cristian. Bon dia a tots els oients.
Pues bé, t'havien cridat avui perquè bé, avui és el Dia Mundial de l'Obesitat i m'agradaria que ens pogueres primer donar una mena de dades de quantes persones aquí a Espanya tenen obesitat.
Doncs sí, doncs mira, és una dada molt preocupant. De fet, és com una epidèmia perquè doncs, amb el pas del temps doncs, l'estadística no para d'anar pujant i les dades que tenim, les últimes dades que són respecte a l'any 2020, doncs estem parlant de que un 17% d'homes de 18 anys adults aquí a Espanya, 17% estan en obesitat i les dones un 16%. Llavors estem parlant d'una proporció molt gran i que afecta a una bona part de la nostra població aquí, no? A Espanya. I també hem de recordar que en quant a nivell mundial, en quant a dades, l'obesitat doncs, causa quasi un 3 milions de morts a l'any. 3 milions de morts a l'any en tot el món està causant aquesta malaltia.
La veritat que, com bé dius, no són dades preocupants i també m'agradaria, des de la teua experiència com a professional, què creus que causa que tanta gent aquí al nostre país pues, estigui obesa?
Doncs bàsicament són dos factors, no? Un principal també seria, com a més prioritari, seria el tema de que no hi ha suficient moviment en el nostre dia a dia, és el que es diu el sedentarisme, no? El tipus de feina, el tipus de context i d'entorn en el que ens estem sempre, no?, imbuïts amb la nostra feina i de més. Això fa que no ens moguem gaire i que després hi ha una altra part també molt important que és l'alimentació, no? També l'alimentació al final estem basant-nos més en aliments que són més processats, amb més sucres, productes més refinats també, que aporten moltes calories, molta energia, però gairebé no aporten tampoc nutrients. Llavors ens estem emmalaltint en aquest cas, no? Hem de recordar que l'obesitat a nivell clínic és una malaltia com a tal. I bueno, a nivell clínic un dels valors que es detecta doncs és amb l'IMC. Amb l'IMC, que l'IMC, si vols, ara també parlem de què és.
Sí, la veritat que sí. També m'agradaria que ens pogués explicar, a part de l'IMC, també quin impacte té pues, l'obesitat, sobretot en la salut física i també, molt important, en la salut mental.
Sí. Bueno, a nivell físic, doncs, tot el que sigui una obesitat, hem d'entendre que al ser una malaltia el cos s'inflama, val? Ja pel propi pes i per la pròpia pressió i normalment apareixen moltes malalties associades a aquesta obesitat. Particularment solen ser malalties cardiovasculars també. I bueno, tema de, a vegades doncs, es comença primer per, comença a tindre hipertensió, comença a tindre també el colesterol alt o em surt també una analítica als triglicèrids. Són cosetes així que ja ens van avisant de que si estem amb sobrepès o amb obesitat, doncs que hem d'anar amb cuidado perquè després pot anar a més, no?
Sí, la veritat que hi ha que tindre molt de compte, sobretot el tema del sedentarisme i també explica'ms un poquet això de l'IMC.
Sí, doncs l'IMC és un índex que s'agafa com una base, no? Que és l'índex de massa muscular. Llavors el que fa és una medició molt simple i molt ràpida per determinar en quin nivell està, si està amb pes ideal, amb baix pes, amb sobrepès, amb obesitat, i dintre de l'obesitat també hem de recordar que hi ha diferents tipus d'obesitat, que tampoc a nivell clínic és el mateix estar en una obesitat tipus 1, que també és dolenta, però és que pots estar inclús en una 2, en una 3 o en una 4, no? I en cada nivell, en cada escala, es va empitjorant molt o tenim com a més papeletes que ens pugui doncs, causar o trobar-nos amb alguna malaltia, val? Llavors és molt important baixar en aquest aspecte, no? I què més em preguntaves, Cristian?
Pues també et preguntava sobretot el valor mental, no? Perquè una persona quan es veu malament físicament, mentalment també afecta molt.
Clar, clar, afecta molt perquè doncs, és això, gestionar unes emocions que hi ha vers també l'alimentació, el context que hi ha social tampoc ens ajuda, no? Estem totalment imbuïts amb molta informació, doncs això, doncs, promovent també més el sedentarisme que no l'activitat física, promovent més el menjar malament que no el menjar saludable, i tot això té un impacte en la que la persona doncs, no és només l'obesitat que aquella persona té, sinó tot el que experimenta al seu voltant és que no li està ajudant, no? En aquest sentit. Llavors, a vegades es requereix doncs, ajuda, no? En aquest cas professional, doncs perquè aquest canvi o aquesta transformació doncs, pugui ser molt més lleugera.
La veritat, Cristian, hem parlat dels problemes que hi ha enfront a la obesitat, però ja que te tenim aquí, m'agradaria que ens pogueres explicar, no?, com podem fomentar aquests hàbits saludables, sobretot per a previndre l'obesitat, i també quins consells ens donaries per poder evitar-ho.
Clar, doncs si és per previndre, doncs seria girar una mica, donar una volta a la truita, no?, del que hem parlat, no? Llavors, començar, per exemple, a tindre una bona alimentació, però clar, això realment perquè aquestes estadístiques que hem parlat al principi puguin anar millorant i no empitjorant com estan anant cada any, el que hem de fer és tindre una bona reeducació alimentària i una bona base ja des del principi, no? Ja els nostres infants, els nostres nens, inclús a l'escola, però a part de l'escola, que també doncs, es van utilitzant o implementant algunes propostes, algunes idees, com, doncs mira, anem a menjar una miqueta més de fruita, de portar la carbanyola, o bé doncs dintre dels dinars que proposen, doncs ja solen estar també guiats i regulats per algun dietista o nutricionista, també hem de fer aquest treball a casa, no? Que és on al final el nen o nena acaba agafant aquest hàbit d'alimentació. Llavors, el primer pas seria això, veure què estem fent nosaltres i què els estem mostrant també als nostres fills per anar inculcant una alimentació molt més saludable, molt més natural, molt més real, no? I sobretot on hauríem de començar és per evitar, com hem comentat, tots els aliments que són superflus, en aquest sentit que són processats, són refinats, que porten més sucres, olis o greixos refinats que tampoc són saludables, i tirar per una alimentació, doncs, com hem comentat, més natural, en la que es basi més en fruites, sobretot amb molta verdura, amb proteïna com la carn, ou, peix, llegums també, i una bona font de greixos saludables, no? En aquest cas doncs, podria ser també el peix blau, per exemple, podria ser l'oli d'oliva també, i llavors doncs, anar fent com aquesta combinació. Hidrats de carboni també podrem utilitzar, però sempre en funció de l'activitat física també. Aquí hi ha un punt molt important, quan parlem de l'hidrat de carboni, com el pa, pasta, arròs o patata, que si poden ser integrals, doncs poden estar bé, poden ser més saludables, però la quantitat que haurem de posar a la nostra alimentació sempre haurà d'anar envers l'activitat, amb l'activitat física que estiguem fent, no? Si tenim una vida més activa, doncs sí que podrem incloure més i no es veurà afectat amb el nostre pes, no pujarà, o la nostra composició corporal tampoc empitjorarà. Però si ens basem més en aliments més de cereals, pa, pasta, arròs, patata, menys de proteïna i més quantitat de greix, si el tema dels macronutrients no estan ben balancejats, tampoc ens ajudarà, no? Llavors, com a referència a nivell d'alimentació, el que he comentat, bona quantitat de verdura, fruita, carn, greix saludable i el que és l'hidrat de carboni, sempre que vagi en funció de l'activitat o l'exercici físic que fem en el nostre dia a dia. I després, com a segona recomanació, a part de l'alimentació que acabo de parlar, doncs sobretot tindre una vida molt més activa, no? Si som molt sedentaris i estem pràcticament 8 o 9 hores asseguts a l'oficina, doncs quasi serà obligatori fer una miqueta d'exercici físic, no? De sortir a córrer, de fer, doncs, per exemple, algunes caminates, fer exercici a casa, fer exercici també al gimnàs, fer algun tipus d'activitat extra. Si no fa falta fer com a activitat física com a tal, si ja som persones que tenim una activitat doncs, més moguda o una feina en la que requereix més energia, no?
La veritat que són molt bons consells i sobretot per a la gent que pues, no té temps de sortir o estar tot el dia, perquè avui en dia estem tot el dia sentats, tot el dia a l'ordinador, tot el dia al mòbil, i això pues, realment és dolent, no? Perquè no ens movem, i inclús tenim una alimentació que fem qualsevol cosa ràpida, fregida, i és dolent això.
Exacte. Sí, són hàbits, al final són hàbits. El que hem de treballar més que buscar fer una dieta o apuntar-nos al gimnàs durant una temporada per baixar de pes i fins l'estiu, per exemple, no? No és aquest el concepte, perquè això serà una cosa temporal i que després tornarem als hàbits que ja tenim de sempre. Llavors hem d'anar canviant aquests hàbits i, com he dit, per una persona adulta doncs els hem de canviar, però per una persona que està començant la seva vida com un nen o una nena, doncs aquests hàbits es poden instaurar d'una forma molt més natural, molt més orgànica, i que ja li serviran per sempre, no? Per no cometre aquest error doncs, que hem tingut potser nosaltres i hem estat amb tanta immersió ja des de petits, no? amb uns mals hàbits. Llavors, anar treballant aquests hàbits poc a poc, com hem comentat, potser fer millors eleccions a l'hora d'anar a comprar al supermercat, també mirar de tindre una vida més activa, i si no la tinc, doncs mirar de fer alguna activitat física, no? No fa falta que t'apugis al gimnàs expressament, si no vols, però fer alguna activitat que a tu t'agradi i que doncs representi una mica d'estímul pel teu propi cos, no? Que, per exemple, doncs, que a nivell cardiovascular també s'acceleri una mica el cos, que hi hagi diferents intensitats, perquè al final doncs estem preparats, la nostra biologia està preparada per moure's i doncs per tindre aquests estímuls, eh? I és amb aquests estímuls, també a nivell d'exercici físic, on el cos progressa, on millora una miqueta més la capacitat cardiorrespiratòria, cardiovascular, a nivell també de múscul. Llavors, tot això és important que a poc intentem anar introduint aquests hàbits més saludables, deixar més les pantalles de banda i tindre més activitat, i sobretot si pot ser a l'aire lliure, també és important que ens doni el sol, perquè la majoria de persones que tenen obesitat tenen dèficit de vitamina D. Molt probablement la majoria de persones que tenen obesitat estiguin prenent un suplement o el metge els hagi donat alguna cosa per prendre la vitamina D, perquè és una vitamina liposoluble que s'acumula en el greix, i llavors no és que la persona obesa que té falta de vitamina D no tingui vitamina D, té molta vitamina D, el que passa és que la té sequestrada, la té atrapada, tot el greix que té, i la persona que comença a perdre greix, quan comença a baixar de pes, comença aquesta vitamina D es comença a alliberar pel nostre cos, i ja tornem a tindre els nivells de vitamina D. Això t'ho explico ara una mica com a curiositat, sí, per si a alguna persona li està passant, que probablement no és que no tingui suficient vitamina D, és que la té, però com és una vitamina liposoluble que es guarda en el greix corporal, doncs està guardada allà. I quan comença a perdre peix i es comença a alliberar aquest greix, s'allibera també amb el greix aquesta vitamina D, i els nivells de vitamina D tornen a pujar.
La veritat, Cristian, que curiós, no? Que la vitamina D pues, siga liposoluble, i al final pues, vas adelgazant i esta vitamina D pues, se fica en els nivells correctes que necessites. Cristian, esperem que no te tinguin que trucar una altra vegada per a celebrar el Dia de Internacional de l'Obesitat. Esperem que la gent siga més conscient, que siguem més conscients de que tenim que tindre uns bons hàbits, i sobretot deixar de mirar les pantalles i fer més esport.
Totalment, totalment, Cristian. Sí, sí, és un plaer, i bueno, qualsevol persona que vulgui estar en contacte amb mi o vulgui saber una mica més de nutrició, doncs em poden seguir també a Instagram, a Pierre de Barriga, i també tinc la pàgina web amb una newsletter que es diu pierredebarriga.com, on si deixen el seu correu electrònic aniran rebent consells també sobre pèrdua de pes molt interessants com els que hem parlat avui.
Pues Cristian, de nou, moltes gràcies, i no res, ens veiem d'aquí uns dies en una nova edició d'aquest programa de nutrició. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Gràcies.